Bona tarda, és dimecres 21 d'abril del 2021, s'acosta Sant Jordi i les portes de l'Hotel Suís tornen a estar obertes.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
La de dilluns és la primera de les 7 finals que ens queden, perquè s'han d'anomenar com són, finals. No ho dic jo, és una frase de Josu Ozcoidi, un dels jugadors del Sabadell que més temps porta el vestidor arlequinat. A mi, sincerament, aquestes alçades ja se'n fa una mica de bola, se'n fa pesat, que si és una final, que si no, tothom sabem de la transcendència del que hi ha en joc i de l'escàs marge d'error que queda. A partir d'aquí, que cadascú li digui com vulgui o com cregui aquest Sabadell-Mallorca, el posterior Sabadell-Rayo, a l'Oviedo-Sabadell, que per cert ja té horari, serà en dissabte, i així fins que arribi l'última jornada a Miranda, en Duba. Avui la veritat és que venia de gust escoltar algú com Josu, identificat al 100% amb l'escut. Crec que va ser Hidalgo qui va dir allò de mataria per una part de l'escut del Sabadell. A poc que el conegueu una mica, que segur que el coneixeu, sabeu que no es prodiga massa en l'aspecte golejador i que és esquerrà tancat. Doncs només cal veure com la va trencar amb la dreta i amb l'ànima a Fuenlabrada per saber del tot cert el que passa pel seu cap i el compromís que té per aconseguir aquesta fita, que per alguns serà una quimera, una utopia, per d'altres no tan impossible. No entrarem una altra vegada en aquest debat del terme que li escau millor. Sigui com sigui, 7 jornades imprescindibles per conèixer quin futur li espera al Sabadell.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de sol, a Rocío García, amb l'ajuda del Toni Pacheco. Arrenquem.
Comenta la recepció.
Escoltarem el tram inicial a Josu Ozcoidi i també un ex dels dos, el mallorquí Martí Crespí. Tindrem futbol femení, futbol sala, tennis taula o l'experiència de Xinxó a les Illes Canàries.
I fora de l'hotel?
L'Atlético de Madrid ha anunciat que renuncia al projecte de la Superliga Europea. En un comunicat a més aquest migdia, el club matalasser assegura que la decisió de participar-hi que van prendre era en un context que ara ja no existeix i a més assegura que per l'entitat és essencial la concòrdia amb la seva massa social. L'Inter també ha fet un pas al costat, ho ha fet també el Milan i en les últimes hores, no, minuts, també la Juventus. De fet, Agnelli, el seu president, ja havia dit a Reuters que la Superliga no tenia sentit sense els anglesos, que van renunciar-hi ahir. Vaja, que resumint, només queden el Barça i el Madrid. Para de comptar. S'ha celebrat el sorteig de la competició de futbol dels Jocs Olímpics de Tòquio. Egipte, Argentina i Austràlia seran els rivals de la selecció olímpica espanyola. Dels altres grups destaca sobretot l'enfrontament que tindran el Brasil i Alemanya. L'Anadolu Efes ha passat per sobre del Madrid en el primer partit de la sèrie de quarts de l'Eurolliga de bàsquet, el millor de 5 partits. Els blancs van perdre a Turquia ahir 90-63. Avui és el torn del Barcelona, que rep al Palau el Zenit de Xavi Pasqual a les 9 de la nit. I l'Atlètic Barceloneta reforça el seu lideratge al grup de la Champions de waterpolo gràcies a remuntar 4 gols en contra davant del Brescia italià. Els mariners es van acabar imposant per la mínima 10-9.
Han parlat en les últimes hores.
Ja que la cosa va de la Superliga Europea i que és l'únic espanyol de moment que hi ha renunciat, Diego Pablo Simeone, entrenador de l'Atlético.
Que ja veíamos las dudas que obviamente iba transmitiéndonos con respecto a esta situación y de lo que a posterior sucedió ya en la noche de ayer cuando empezaron a definir el salir de la liga. Que entendía de que el club iba a decidir lo que mejor creía para el club.
I Xavi Pasqual, l'entrenador del Zenit de Sant Petersburg, abans de passar avui pel Palau.
Hem funcionat molt bé en aquest sentit, no? I seguint sempre els guions, ningú se surt massa de les coses. Som limitats amb, potser amb talent, però tenim molt de coratge, molt d'amor propi, molta intensitat en les nostres coses i treballem molt. I a partir d'aquí, doncs aquí estem, que és, per nosaltres és una mica un premi, no? Estar aquí.
I a les xarxes socials.
El recordatori que ha tingut el José Creda Pirri avui tant a Instagram com a Twitter del seu germà Miguel, que ens va deixar tal dia com avui de fa 12 anys. Sempre present, sempre enyorat i recordat, una pèrdua irreparable per tota la ciutat, la del Miguel.
De quin partit no estarem pendents?
Del Real Sant Andrés contra el Leones, 32ens de final de la Copa Colombiana, partit que començarà aquesta nit a 11:15.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant l'ex Arlequinat, analista, comentarista de televisió, escriptor i també germà del segon tècnic del Sabadell, l'Alberto Ejogo Owono.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Sis minutets, no arriba, per sobre de les dues, en directe aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, en una setmana que ja us dèiem que se'ns faria llarga esperant que arribi dilluns a les 9 de la nit aquest Sabadell-Mallorca. Avui ha tocat entrenament, no al Josep Molins de Sant Oleguer com ahir, sinó al Car de Sant Cugat, pensant, evidentment, en aquest compromís contra el conjunt illenc. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Ja he dit en començar que a mi... El debat és que no és que no m'agradi, és que no m'importa massa realment com li volem dir o no a aquest partit. Però vaja, el primer dels 7 partits que són autèntiques finals pel Sabadell.
Sí, i a més avui sembla que sí, ja hem obert la veda, allò que es diu, ja podem titular-ho així, perquè com a mínim sembla que des del vestidor del Sabadell ja ningú no se n'amaga a l'hora de posar-li aquesta etiqueta. Ja no només el partit del Mallorca, tot i que és el primer, el més important, el més immediat i del qual en parlem de seguida, sinó fins i tot els 7 que li queden per endavant, aquest, i 6 més, al conjunt d'Antonio Hidalgo. I si vols, comencem per aquí, perquè avui Josu Azcoidi ha estat el protagonista en aquesta sala de premsa Miguel Quereda, com recordaves ara, aquests 12 anys que fa de la mort del nostre company, que dona nom a la sala de premsa de l'estadi de la Nova Creu Alta. Josu Azcoidi, la primera de les 7 finals que queden, i sobretot la importància de no fallar davant un equip de la part alta, el Mallorca.
Estamos bien, sabemos dónde estamos, sabemos lo que nos jugamos, tenemos todo el compromiso de lo que hay que hacer, y nada, animaos porque quedan 7 finales, ya hay que llamarlo así, y sobre todo hay que pensar ahora en el Mallorca, más allá de los demás partidos, y intentar sacar los 3 puntos.
Doncs ahir, tant Juan Ibiza per una banda com per l'altra Felipe Sanchón, l'autor del gol en l'últim Sabadell-Mallorca, coincidien en un detall, que és una mica el que apuntava també Josu Azcoidi, que per molt que vulguem fer números, càbales, posar-nos molt poc o gens nerviosos perquè la distància és de 4 punts o vés a saber de quants quan comença el partit, al final la clau és pensar en el Mallorca. O sigui, al final la clau és no mirar més enllà, perquè si no, no veuràs la pedra que tindràs just a tocar dels peus. Un Josu Azcoidi que sempre dic que és d'aquells jugadors, potser pel temps que porta, potser per com és ell, pel tarannà que té, pel caràcter que té, però sempre ve de gust escoltar-lo, evidentment no en un context tan fotut com l'actual, pel que significa el context, però és un jugador d'aquells que te l'escoltes quan parla.
Sí, i sobretot agafant-me la primera part de la teva reflexió, deies tu, no pensar molt més enllà, i deia Josu Azcoidi, per no afegir-hi encara més pressió al cap de la que ja de per si cadascú s'hi pot posar a casa seva de manera molt, molt individual. Per tant, a l'hora de no posar-hi més entrebancs, més contratemps, més problemes afegits al que ja té l'equip en si mateix, té clar en aquest sentit el de Guipúscoa, té clar el de la Sarteoria, que el més important és això, Mallorca, Mallorca i Mallorca.
La prioritat és ganar Mallorca. Más allá de eso es meternos más presión en la cabeza para jugar ahora un partido. Entonces hay que estar pensando en lo que toca ahora, en entrenar, en descansar y en ir a por todas el lunes a Mallorca. Y a partir de ahí ya veremos luego el siguiente partido, el siguiente y hasta el final. Pero ya te digo, si ahora empezamos a mirar que luego nos viene el Rayo, que luego nos viene no sé quién, es más presión que nos metemos.
M'has recordat una mica, abans d'escoltar Josu Azcoidi, ara fa 2 anys, que de fet demà en parlarem aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, però aquell tall famós de Only Badalona, Badalona i Badalona, que deia Antoni Hidalgo, amb aquest Mallorca, Mallorca i Mallorca, no
és? Sí, i a més és que és una situació, salvant totes les distàncies del que suposa canvi de categoria, canvi de moment, canvi de com estava el club llavors i com el trobem 2 anys després.
Fins i tot a sensacions, perquè numèricament està més complicat ara. però segurament la sensació és que competeixes molt més que no pas l'oloreta, la flaire que feia fa dos anys.
Sí, i que tot això evidentment suma, però com diem, al final està el Sabadell en una situació classificatòriament complicada i gairebé més a prop del que ha de ser un descens de categoria que no pas d'una permanència, però ja llavors es va demostrar que no té per què confirmar-se aquestes sensacions, i en això que està el vestidor arlequinat, en això d'intentar tornar a repetir, no sé si dir-li proesa o no, però tornar a repetir el camí que es va marcar amb aquella permanència últim dia, recordem-ho, jornada 38, al municipal d'Olot.
Avui ha parlat, com dius, Josu Azcoidi. En sala de premsa és evident que a l'hora de triar qui són els protagonistes a les rodes de premsa, el present hi té molt a dir. I el present diu que Josu Azcoidi, que feia, crec que eren 3 anys que no marcava amb la samarreta arlequinada, que només havia fet un gol en partit de Lliga, va tornar a marcar divendres al Fernando Torres a Fuenlabrada en un gol, insisteixo, amb l'ànima, amb el cor, perquè al final no és normal que des de tanta distància algú que normalment no marca i a sobre que és esquerra tancat i xuta amb la dreta acabi marcant. Va jugar Josu Azcoidi, va marcar, per tant, clarament protagonista aquesta setmana, però és que a sobre un ex del Mallorca, com és Pierre Cornut, que és la seva competència directa en aquest carril esquerre, serà el segon partit que es perdrà per aquesta lesió que pateix muscular als isquios i, per tant, ha tocat malauradament parlar una altra vegada d'aquesta paraula que tampoc agrada, que és el de les baixes, les absències.
Sí, i en el seu cas concret, parlant del d'Avinyó, parlant del francès, de la competència sana i fins i tot natural, ha dit textualment Josu Azcoidi, que estan vivint tots dos ocupen aquesta posició de carriler esquerre, de lateral esquerra en un altre dibuix perquè ens entenguem, i sobretot ha tocat referir-se a això, no? A l'absència del francès, que li ha tornat a obrir les portes a la titularitat en un any, home, que segurament, veient d'on venia Josu Azcoidi, que gairebé era dels intocables en un esquema habitual, fos quin fos l'entrenador del Sabadell, doncs aquest any va bastant més cara aquesta titularitat, i diguem-ne que els números parlen per si sols, el francès li ha guanyat la partida en quant a presència dintre de l'equip i en quant a minuts al de la Sarteoria. De tota manera, ha parlat d'aquesta absència, ha parlat del contratemps que suposen totes les baixes, recordem també que el Sabadell continua a l'espera de saber com evoluciona i com de lenta, malauradament, està sent aquesta evolució a les molèsties de l'Escoc, com es troba Diego Foli, com es troba també Edgar Hernández, tots dos van ser baixa d'última hora en el partit de Fuenlabrada, i sobretot, avui també ha tocat parlar a Adri, o se li ha preguntat, per una altra baixa tan o més important, com és la de Juan Diego Molina, la de Stoikov, recordem, no jugarà contra el Mallorca per culpa de les famoses clàusules aquestes de la por, en aquest cas per la seva cessió des del conjunt balear, una baixa important per l'equip, però que Josu Azcoidi ha dit, per una banda, que no ha de ser excusa, i per una altra, que al final la de Stoikov, potser una mica més que la resta, el que passa amb aquestes baixes és que l'equip el que acaba perdent és el seu potencial.
És un inconvenient molt important, perquè al final, quan falta un jugador, somos peor equipo. Tanto cuando falta Pierre, falta Leis, falta, o sea, al final, cuando no estamos todos, el equipo lo nota, y más con un jugador como Stoico, ¿no? que es muy determinante. Pero aquí no podemos ir de pobrecitos. Hay más jugadores que lo hacen igual de bien.
Me agrada la frase, ¿eh? Aquí no podemos ir de pobrecitos, ¿eh? Sigui que sí, que ho notarem, però tu, endavant.
Sí, home, i que evidentment estem parlant de segurament el jugador, bé, segurament no, jo m'atreviria i m'atreveixo a dir que el jugador amb més qualitat que té la plantilla del Centre d'Esports Sabadell, per tant,
i amb més gol també.
Tot equip pagaria o tindria un peatge important si perdés el seu jugador més decisiu, més determinant, aquest jugador diferencial que té aquesta temporada al conjunt arlequinat, però al final és que tampoc no valen les excuses, i que estem a la jornada 36, o en portes de començar la jornada 36, i que el Sabadell ara mateix no es pot agafar, bé, per poder pot fer el que vulgui, però faria bé en intentar no buscar-se cap mena d'argument que el despisti, que el desviï l'atenció del que és realment important, que no ha de ser una altra cosa, Adri, que evidentment aquest partit contra el Real Club Deportiu de Mallorca.
10 dies entre un partit i l'altre, entre Fuenlabrada i Mallorca, temes també per corregir, per millorar, on està enfocat el Sabadell concretament exactament o sobre què ha parlat d'aquesta qüestió Joshua Azcoitia avui en sala de premsa.
Doncs mira, un altre aspecte. Se li ha preguntat allò de les comparacions que sempre són odioses per un rival directe com és el Castellón.
No me'n parlis, eh?
Doncs un Castellón que, a diferència del que és el joc o la idea, la proposta d'Antonio Hidalgo i dels seus homes, està tirant d'efectivitat a l'hora de tirar endavant els partits. I al cap i a la fi, d'una manera o d'una altra, més maco o més lleig, ara mateix el que és evident és que els de Juan Carlos Garrido estan fora de les places de descens directe per mèrits propis, amb victòries tan importants com, per exemple, la del rival que tindrà el Sabadell aquest dilluns davant el Mallorca, com diem, a l'última jornada. 1-0, gol de Juan Tortuño, i més que suficient com per sortir, com diem, d'aquesta zona de descens. I se li ha preguntat, evidentment, per aquest punt d'efectivitat que està tenint el Castellón i si se'l podria aplicar el Sabadell. No sé si perquè la pregunta anava dirigida a intentar buscar un canvi d'idea en quant a la proposta que fa el centre d'esports o no. El que sí que té clar Joshua Azcoitia és que això es pot aconseguir sense haver de canviar el guió previst.
Nosotros lo que nos ocupa ahora es eso, tener acierto de cara a portería, y evidentemente si tenemos la portería a cero estamos mucho más cerca de ganar. Entonces son importantes las dos áreas, ya lo hemos visto, que el que tiene efectividad en las dos áreas normalmente es el que gana.
I una més, perquè aquesta sí que m'ha semblat curiosa. Dintre de tot el que se li pot preguntar avui en dia als jugadors del Sabadell o al propi Antonio Hidalgo abans i després dels partits, Adri, aquest tret diferencial, clar, avui li preguntaven a Joshua Azcoitia, i què té el Sabadell que no tinguin els rivals de la zona baixa per aspirar a la permanència? Què té de diferent o què pot aportar de diferent al centre d'esports que no tinguin els rivals a l'hora d'aspirar a aquesta salvació? Doncs bé, escoltem el de la Sarteori, escoltem Joshua Azcoitia agafant-se a un argument que no sonarà com a nou, que ja l'hem sentit en més d'una ocasió, però que sembla que ser marca d'identitat, senya d'identitat, bandera del conjunt arlequinat.
Aparte de la calidad, yo creo que la calidad humana, el compromiso que tenemos tanto con el club como con el compañero de al lado, el grupo es lo que yo creo que más nos destaca frente a otros equipos. Entonces, a partir de ahí, luego, claro, en el campo tiene que salir todo eso, y en estos partidos que lo más importante o de lo más importante es el tema mental, nosotros en eso creo que sí tenemos un punto más, estoy segurísimo.
Doncs ha arribat l'hora de demostrar aquesta fortalesa mental, aquesta unió, aquest compromís en el moment decisiu de la temporada, 7 jornades pel final. Si et sembla, Sergi, anem per ordre. Avui hi ha futbol.
Avui hi ha futbol. Avui es tanca, ho dèiem ahir, ho explicàvem aquí en aquest hotel suís, avui es tanca no la jornada en si, sinó que posem el dia a la Lliga. Ho dic perquè no és un partit endarrerit de l'última jornada, sinó d'algunes setmanes enrere, però com a mínim avui posem en ordre tota la categoria, tota la Lliga Smartbank. 7 del vespre, Estadi Municipal d'Anduba, a Miranda d'Ebro, Mirandés-Tenerife. Aquest és el partit que queda pendent, recordem, amb aquells casos de Covid
el brot,
que
van venir
al conjunt burgalès i que avui, com diem, posarà el dia, ara sí, a tots els equips, els 22 equips de la Lliga Smartbank.
Avui ha entrenat el Sabadell al CAR de Sant Cugat, demà dia lliure, per allò de tenir 10 dies entre partit i partit. Tornen a la feina l'endemà a la nova Creu Alta, i la jornada 36, que aquesta sí és la següent, ens portarà a un Sabadell-Mallorca que és el partit que clou la jornada.
Que tanca la jornada, evidentment, per si algú encara va despistat, serà dilluns, a partir de les 9 del vespre, dilluns 26, a partir de les 9 del vespre, per tant, des de mitja hora abans, des de 8:45, a la sintonia del Sabadell en joc, en una jornada que, esportivament parlant, haurà començat amb l'hotel suís al migdia, però que a la tarda vespre tindrà doble ració. A 8:45, com cada dilluns, al Tribuna Preferent, i tan bon punt acabi la tertúlia amb el Pau Vitori i tots els convidats, ens hi posarem des de l'estadi, des de l'estudi, doncs amb aquest Sabadell-Mallorca.
Això, la jornada 36, els jugadors centrats en aquest partit i prou, però hem d'anar nosaltres una mica més enllà, perquè la jornada 37 serà el dilluns següent, ja ho sabíem, a les 7 del vespre a la nova Creu Alta, dos dilluns consecutius en futbol al Temple, però en horaris diferents. aquesta setmana, bé, de fet, dilluns vinent a les 9 contra el Mallorca, l'altre a les 7, dues hores abans, contra el Rayo. El que sí que acabem de conèixer fa uns minuts és el de la jornada 38, el nou horari. No serà ni divendres ni dilluns, serà en cap de setmana.
Tornem a una certa normalitat. S'estrenarà el Sabadell en el nou Carlos Tartiere. Havia visitat en alguna ocasió l'antic Carlos Tartiere, però no encara des de la construcció del nou recinte del Real Oviedo. I ho farà dissabte 8 de maig, ja ens hem anat evidentment al mes de maig, igual que el partit contra el Rayo, dissabte 8 de maig a 1:15 de la tarda, aquest horari estrany que té la Lliga Smartbank, doncs a 1:15 de la tarda, Real Oviedo, Centre d'Esports Sabadell.
Doncs serà el següent desplaçament pels homes d'Antonio Hidalgo. Ho tenim tot, no, Sergi?
Espera, que avui has estat protagonista a la sala de premsa. Avui han parlat de tu a la... No dic de conya, que si algú va perdut, que sàpiga que avui Adrián Arroyo ha sortit a la roda de premsa de Josu Ozcoidi.
Què liat, ara?
En un hotel suís, tu vas creuar a Josu Ozcoidi i a Iker Undabarrena.
Ah, sí,
un
sí,
de la Real,
la Copa, sí.
Correcte, un de la Real i l'altre de l'Atlètic Club, i els hi vas fer creuar una juguesca, anem a dir-ho així.
Jo vaig proposar una ampolla de xacolí per
correcte,
ser una mica del nord.
Que juguessin
però,
alguna cosa de qui era el que guanyava la Copa i cadascú va apostar pel seu equip, no? D'origen, anem a dir-ho així.
Espera't, que si necessitem alguna cosa del nord, de seguida ens ho poden portar des d'allà. Ara t'ho explico, però vaja, digue'm.
No és mala notícia, això. De tota manera, els hi vas fer que es juguessin, doncs això, aquesta ampolla de xacolí, mirar pel mig,
sí.
Alguna cosa entre Josu i Iker. Al final va guanyar Josu Ozcoidi, és a dir, va guanyar la Real Societat aquella final de Copa, i avui he volgut saber si la penyora s'ha pagat o no s'ha pagat, i que tu et quedessis tranquil. Josu Ozcoidi, que ho digui ell, Josu Ozcoidi, sobre si Iker Undabarrena li ha pagat o no aquesta juguesca que es van creuar amb motiu de la Copa.
No, todavía no, todavía eso está ahí, pero ya le dije a Adri que yo de apuestas y tal, yo sabía que iba a ganar la Real y a partir de ahí ya está, o sea que nada más.
O sigui, que estàs parant encara. Que
ja li va dir a l'Adri que guanyaria la Real i no va fallar.
La frase va ser que guanya el millor, és a dir, la Real. O sigui que al final no li va faltar raó.
La propera roda de premsa d'Iker Undabarrena haurem de preguntar-li si té previst pagar o no aquesta penyora.
A veure si se li escapa el riure també o si no riu tant. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Apa, fins ara.
Portes giratòries.
A la primera volta vam saludar en aquest punt de la pel·lícula a Pol Roger. Abans d'anar cap a Somoix, Pierre Cornut, actual jugador del Sabadell, també ha defensat, com dèiem abans, la samarreta del Mallorca, i a la llista d'ex dels dos trobem a Gaia Solín, a Lluís Carreras, a Aridai Cabrera, a Marc Fernández, Naucet Pérez, Jordi López, Julián Robles, Juan Maviale, Esteve Fradera, Samper, Josep Maria Sala, Izquierdo o García Jiménez. Avui, però, marxem, com dèiem, fins a Euskadi, precisament, fins al País Basc, però per saludar un mallorquí, Martí Crespí.
L'historial de Martí Crespí és força exòtic. El defensa de Sa Pobla va provar fortuna per primer cop a l'estranger l'any 2012, amb 24 anys, quan va fitxar pel Kornomorets d'Ucraïna. Abans, el Balear havia defensat les samarretes del Mallorca B, el Granada 74, el Jerez, amb qui va pujar primera, l'Elche i el primer equip del Mallorca. En total, el poblenc va disputar 21 partits a l'elit del futbol estatal amb el conjunt Vermellón entre el 2010 i el 2012. Després de passar pel Racing de Santander, descendint a segona B, Crespí va fitxar pel Centre d'Esports l'any 2013. El mallorquí va fregar la 60ena de partits de Lliga amb la samarreta arlequinada en dues temporades, acabant el seu pas per aquí, tristament, amb un descens. Des d'aleshores i fins aquest any, el defensa ha jugat a l'Àsia, primer a la Xina, entre el Qingdao Wanghai i el Nei Mongol Xingyu. Després, a l'Índia, també a dos clubs diferents, el Delhi Dinamos i l'East Bengal. El passat mes de febrer va decidir tornar al futbol espanyol signant pel Baracaldo, equip que lluita per la permanència a la segona B.
Per tant, ara no sé si dir bona tarda o a ratz el Deon. Martí Crespí, què tal, com estàs?
Com estem?
L'eusquera, acabes d'aterrar per allà, no et defenses encara, no?
Bé, les quatre parauletes, però no molta cosa.
Que això és que ricasco i para de comptar, no?
Sí, en un on, serionac, poca cosa més.
Després de la Xina i de la Índia, de tornada al futbol de casa nostra, com ha estat això?
Bé, ha estat també una miqueta forçat, perquè sí que és perquè vaig rescindir just abans que començés el Covid, i a través del Covid, pues, res, tot es va començar a complicar, i després d'estar pràcticament un any parat, em varen trucar des de Baracaldo, i jo encantat de tornar a posar-me les botes.
De moment, per això, hi ha hagut una lesió aquí pel mig que no t'ha deixat debutar gairebé a les portes ja de poder fer-ho, no?
Sí, sí, va ser un poc desafortunat. Vaig arribar en tota la lliga del món preparat dins el que podia ser, ja que durant tot l'any parat pel tema del Covid no vaig poder entrenar en cap equip per tema de protocols. Llavors, bé, vaig arribar i el primer dia, desafortunadament, em vaig lesionar.
Abans de venir aquí, recordo que només havies estat a Ucraïna i crec que no t'havia anat massa bé el tema per allà, el Txornomorets. Des que vas marxar d'aquí, clar, déu-n'hi-do l'experiència és l'estranger que has sumat a la teva maleta, incloent-hi aquest any que deies aturat a la força. Ha tornat, suposo, després de tants anys fora, un Martí Crespí diferent del que va marxar, no?
Sí, sí, està clar. Al final el que més et canvia són aquestes experiències a fora, sobretot anant al món asiàtic. Són experiències, bueno, que t'enriqueixen com a persona, t'enriqueixen com a futbolista, però ja t'ho dic, sobretot com a persona. Has d'afrontar moltes situacions que al principi no esperes afrontar, però que al final, bueno, dia a dia te vas afrontant a elles. Però bé, ha estat algo que m'ha portat molt el meu dia a dia i a la manera, crec que sóc una mica com a persona, i ara mateix, bueno, content d'haver viscut aquestes experiències.
La secció aquesta serveix una mica, Martí, per recordar el vostre pas pels dos clubs. En el teu cas, Mallorca, casa teva, d'on surts, estàs allà i en aquella etapa ets internacional sub-19, sub-20, debutes a primera divisió, el teu club de sempre, vaja.
Sí, sí, al final el meu club de sempre, perquè al poble d'on vaig estar un any, al Poblense, i després ja tot, fins al primer equip també vaig estar a Mallorca. Llavors em vaig estar 8 o 9 anys seguits, cada dia posant-me aquella samarreta, entrenant i intentant créixer com a futbolista i com a persona, fins a la primera experiència que vaig anar cedit.
Podríem parlar, per tant, d'un mallorquinista de cor, així obertament, o sigui, al marge de la teva professió com a futbolista, un aficionat al Mallorca?
Sí, està clar, al final sempre vull que el Mallorca sigui el més a dalt possible, i sempre vull que quan se juga acabi guanyant el partit, està clar. A part, tenim sempre coneguts, tenc amics íntims que són del Mallorca, llavors sempre encantat que el Mallorca guanyi.
Ho dic perquè en els últims anys, clar, és que ha estat una muntanya russa d'emocions, i a sobre, en el teu cas, vivint-ho a distància, a milers de quilòmetres, perquè com a seguidor del Mallorca ha estat caure a segona B, pujar de cop dues categories fins a primera, tornar a segona i ara sembla que camí de l'elit una altra vegada. Si es confirma aquest ascens, seria el sisè any seguit sense repetir a la mateixa categoria. És que és increïble.
Sí, jo crec que el punt d'inflexió va ser l'any que va baixar a segona B. A partir d'aquí les coses, la base, jo crec que es va començar a construir, va fer una base sòlida. A lo millor l'idea, o sigui, principal no era pujar a primera, però amb Vicente Moreno i la plantilla que tenien ho varen aconseguir. I, però bé, ara, desgraciadament, la temporada passada varen tornar a baixar, però veus que l'equip està sòlid i un altre any torna a estar dalt. Això, el primer cop que va baixar primera no va passar, va estar dos o tres anys sofrint bastant fins que al final va acabar baixant de segona B. Llavors, pues, bé, jo crec que ara el Mallorca està bastant consolidat i esperen que un any certifiqui l'ascens de primera divisió un altre cop.
Et pregunto també pel Martí Crespí Arlequinat. El comiat aquí de Sabadell va ser trist, clar, amb un descens. Tu com recordes aquells dos anys que vas viure aquí a la ciutat?
Bé, jo estava molt de gust, a més tenia un altre any de contracte, quan l'any que vàrem descendir. Evidentment, el meu pas per Sabadell va acabar quan vàrem descendir segona divisió, i a part va ser complicat, ja no tant que, bueno, quan descendeixes en un club, evidentment per l'afició, per els treballadors, inclús per tu mateix, és complicat, ja que jo vaig estar després 6 o 7 mesos fora equip, fins que em va sortir lo de l'experiència a Xina. Llavors, l'experiència que vaig estar, ja vaig estar molt de gust els dos anys, i aposta vaig ascendir el meu contracte firmant un altre. Però bé, al final no va poder ser, va acabar d'aquella manera, molt trista, està bé. Esperen que enguany segueix qui funcionant com està funcionant l'equip i que, bueno, lluitant fins al darrer moment aconsegueixi la permanència.
T'anava a preguntar per això, per com es viu un any a la zona baixa, no? Independentment de com acabi, que tant de bo que, com deies tu ara, aquest acabi diferent, que no acabi amb descens, però tu has tingut experiències d'estar en anys fotuts, dèiem abans, al Racing, aquí a Sabadell, etc. Com es gestiona un any així des de dins?
Bé, a nivell personal és complicat. Al final, jo crec que qualsevol persona pot intentar fer el màxim possible per estar feliç en el seu dia a dia, però quan l'aspecte professional a lo millor no va com ha d'anar, per molt que tu intentis, sempre falta alguna cosa, no? Llavors, com a jugadors, quan estem a segona divisió i sobretot en zona de descens, a part de que és una categoria que és super llarga, el dia a dia es fa dur i cada derrota o cada partit que potser no aconsegueixes l'objectiu, que són els 3 punts a sumar per acostar-te a la permanència, es fa molt dur. Però bé, jo crec que encara queda temporada, queda ja temps per guanyar els partits que necessitem per aconseguir la permanència i espero que, bueno, entrenar algo que ha estat company meu, el Sabadell, Edgar, que ha estat company meu també, i a part mantenim una molt bona amistat, espero que ho aconsegueixi, sincerament.
Amb el Juve també, que havíeu coincidit aquí, o sigui que al final té part d'aquell Sabadell també en aquest del present. Acabo pel partit de dilluns, és un duel de contrastos, clar, després de tot el que hem parlat, el Mallorca per pujar, el Sabadell cremant els últims cartutxos per la permanència. Tu com veus aquest Sabadell-Mallorca?
Bueno, al final, com tots els partits són complicats, l'altre dia el Mallorca té una dinàmica molt bona i perd en Castelló. Bueno, pot passar qualsevol cosa. Al final cada partit és disputadíssim, és complicat i es decideixen per detalls. Al final sempre també està a dalt, dona més confiança, dona més tranquil·litat per afrontar els partits, inclús quan les coses se poden posar en contra, anímicament està molt més fort i molt més preparat. Però bé, esperem que bueno, que hi hagi un partit bastant disputat, que sigui maco sobretot. I sincerament, jo crec que el Mallorca acabarà pujant en la dinàmica que du, i espero que sigui així, o sigui que guanyi el Sabadell, perquè surt una miqueta d'allà baix.
Doncs mira, et compro l'argument, el Mallorca que acabi pujant a finals de temporada, però els 3 punts que se'ls deixin aquí dilluns. Martí Crespí, ex de tots dos, del Sabadell i del Mallorca, a veure si ho diem bé això. Eskerrik asko eta sorteon, gràcies i molta sort. Una ferrada, que diríeu, per allà per Mallorca.
Vinga, una ferrada.
Cuida't.
Adéu.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
I encara en clau, centre d'esports, el sènior femení va rebre un seriós correctiu en l'últim partit, que hi hem golejat per 7-3 a Manlleu. De fet, en el tram final de la primera meitat, les de Raül Raposo ja perdien per 5-0 i només van tenir un bri d'esperança a l'inici de la segona part amb 2 gols consecutius d'aquí, si no, de Desi Zambrano. El tècnic reconeix així les mancances del seu equip al terreny de joc usonenc.
Arribem al partit de Manu Lanzarote, després de fer segurament el partit més fluix que hem fet aquesta temporada, i no el més fluix en quant a joc o en quant a idea, sinó el més fluix en quant a concentració de l'equip. Som un equip que viu de la feina feta durant la setmana, de tindre molt clar què volem fer, de tindre tots els conceptes molt treballats, i si no surts amb la màxima concentració, es donen errades que passen factura.
Les arlequinades han quedat clavades en 14a posició amb 7 punts, amb 4 equips per sota, això sí, però fa 4 partits que no guanyen des de la visita a Cerdanyola del Vallès. El següent compromís, com escoltàveu, serà contra l'escola femenina Malo Lanzarote, un equip de mitja taula d'aquesta preferent, però ara mateix l'atac més productiu de la categoria gràcies a la victòria de fa 10 dies per 0-13 al camp del Verdú Vall del Corb. Raposo ha definit les agarenques com un dels rivals amb més potencial d'aquesta preferent.
És un rival molt complicat. Sí que és veritat que sembla que no estan en els seus millors moments, però és una de les millors plantilles de la Lliga. És un dels equips que millor futbol intenta fer. Intenten sempre jugar, tindre molta possessió de pilota i arribar a porta a partir d'aquí. I tenen jugadores d'extrem nivell, fins i tot diria jugadores de categoria superior.
Diumenge a les 11 del matí a la Ciutat Esportiva Sabadell Olímpia es durà a terme aquest derbi vallesà, aquest Sabadell femení Manu Lanzarote.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a segonsiguis.com.
Ja pots inscriure't a la Magic Line de Sant Joan de Déu. Formeu el vostre equip bombolla d'entre 2 i 6 persones. Poseu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El dia 13 de juny podeu caminar per on vulgueu, pels carrers del poble, per la muntanya o des de qualsevol racó del món. Aquest any, la Magic Line, més que mai.
El Centre Louis Legacy torna a Sabadell amb més ganes que mai.
I ho fa presentant la seva nova producció, Todo Locura, l'espectacle del moment. Un show ple d'optimisme i humor que t'atraparà des del primer minut.
Centre Louis Legacy, del 15 d'abril al 2 de maig, davant del Corte Inglés.
Compra ara les teves entrades a circorralui.com. Us hi esperem.
Espectacle amb les més estrictes mesures de seguretat sanitària.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda, continuem endavant. Us dèiem en la prèvia d'aquest nou repte que, tot i la suspensió de l'Aran Guanche, la de Xinxó marxava amb el Santibal cap a les Illes Canàries per recórrer una part de l'arxipèlag com a entrenament per les seves pròximes cites. I volem saber també com ha anat aquesta experiència. Ada Xinxó, ciclista sabadellenca, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda. Doncs
ja,
molt bé.
Ja recuperades les cames o no?
Doncs sí, bastant bé, però amb molta enyorança, eh?
Al final ha estat una setmana només, però ben intensa, eh?
Moltíssim, moltíssim. La veritat és que les Canàries ens han captivat i bueno, ho hem exprimit al màxim.
Si et sembla, abans de valorar l'experiència, anem a escoltar amb la veu del Pau Vitori quin ha estat exactament el recorregut que heu fet durant aquesta setmana.
L'experiència de l'Ada Xinxó i el Santibal a les Illes Canàries arrencava el dia 8 d'aquest mes d'abril amb un vol Barcelona-Lanzarote. Després de muntar les bicis a l'aeroport, van anar pedalant cap a Orzola, on comença la Gran Guanche, fent els primers 58 quilòmetres. Va servir d'escalfament. L'endemà van creuar Lanzarote de nord a sud, 111 quilòmetres, 14 hores, abans d'agafar el ferri a Fuerteventura i a la tarda fer 56 quilòmetres més cap al sud d'aquesta illa. Aquella nit van fer bivac. El dia 10 l'arrencaven a Fuerteventura, seguint en direcció sud fins a Morro Jable, un centenar de quilòmetres abans de dinar, i un altre cop vaixell, aquesta vegada cap a Gran Canària. La primera part del trac Gran Canari va arrencar l'11 pujant al Pico de las Nieves, amb 1.950 metres. En total, 75 quilòmetres de recorregut abans de dormir, de nou, al ras. En el segon dia a la illa, 71 quilòmetres fins a Gaete per agafar un nou ferri, el de les 2 del migdia, camí de l'altra capital. Només arribar a Tenerife, 45 quilòmetres més de bici cap a la laguna. L'experiència canària de Xinxó i Val arribava als últims dies. El 13 deixen el trac de la Gran Guanche i comencen a fer la volta al Teide. Dia intens, 101 quilòmetres, 3.100 metres positius de desnivell i bivac per dormir. L'endemà rematen el recorregut continuant la volta al Teide i baixant al Puerto de la Cruz amb els darrers 110 quilòmetres de ruta abans d'empaquetar les bicis i tornar a casa l'endemà, dia 15 d'abril, dijous de la setmana passada. En total, 4 illes, 740 quilòmetres i un desnivell de més de 15.000 metres positius en només 7 dies.
I fins i tot hem posat una mica de música folklòrica tradicional canària aquí amb aquesta enyorança que em deies. Impressionant, eh?
Bueno, la veritat és que ens va sorprendre moltíssim i, sí que fèiem molts quilòmetres cada dia, però els gaudia molt perquè tots els paisatges eren molt diferents i tot era nou. I la veritat és que quan has estat força temps sense poder sortir de la teva zona, no? Perquè hem estat molt... No hem parat de fer esport des que ens han deixat, però molt des de voltant de Sabadell, i poder sortir, anar a Canàries i descobrir doncs, un entorn tan diferent, doncs ens captivava cada quilòmetre.
No, si és que escoltant-ho, si no fos perquè s'ha de pedalar tant, és que ve de gust fer-lo demà mateix, eh? Vau haver de canviar alguna part del recorregut que teníeu en ment per algun tema logístic? Tot va anar com esperava o alguna espina? Com va anar?
Doncs la veritat és que vam poder fer tot el que ens havíem plantejat abans de sortir de casa. Vam canviar el xip, anul·lant-nos la cursa, perquè clar, això era una cursa d'autosuficiència, on et marquen un punt de sortida, un punt d'arribada, un temps màxim, i tu t'has d'espavilar, decidir si vols parar a dormir o no. I en aquesta cursa et condicionava molt el fet dels ferris, no? Els horaris dels ferris. Llavors, si haguéssim hagut de fer en cursa, hagués sigut d'orillo per quadrar-ho tot. Llavors, clar, cancel·lar-nos la cursa vam dir, mira, escolta, no cal que ens estressem tant. Sí que vam fer Lanzarote una miqueta més a la idea, perquè ja hi havíem estat, però les altres illes que eren noves, doncs sobretot Gran Canària i Tenerife, les vam dividir en més dies per poder-les gaudir més, i vam treure del planning del viatge el hierro.
Clar, al final, la graciosa en d'elles que ja la coneixíeu, us ha faltat només aquella part del hierro, no?, de l'arxipèlag per completar-lo sencer, però clar, amb els temps que corren i sent illes més petites, suposo que ja era gairebé impossible passar, jo què sé, pel hierro, per la Palma, per la Gomera, allò ja era massa, no?, demanar.
Sí, a més, vam decidir doncs, que ja ho faríem tranquil·lament un altre cop, anirem a fer aquestes tres, sobretot el hierro que deies, no?, la Palma, que tothom diu que és preciosa també, i la Gomera. Que per anar al hierro només hi havia un ferri, que era les dues del migdia, i clar, condicionava molt, no? Perquè al ser a migdia tampoc podies fer una etapa gran llarga, una etapa llarga abans, ni fer tota l'etapa del hierro en un dia per tornar a ser les dues a agafar el hierro, a agafar el ferri. I llavors, clar, vam dir, mira, saps què? Per fer-ho de pressa i corrent, fem la volta al Teide, que ens feia molta gràcia, que amb la Gran Guanxa només en feies una part, i d'aquesta manera la vam poder fer tota i gaudir de l'espectacularitat del Teide doncs, amb aquesta volta sencera.
Tal com està el panorama ara, amb proves suspeses, amb restriccions a tot arreu, etc., dona la sensació, des de fora com a mínim, que ha arribat un punt que reptes com aquest, o el que parlàvem ara fa unes quantes setmanes de la Volta a Menorca, que potser et motiven més que no pas una competició com a tal, no?
Sí, és que, de fet, a mi, personalment, em motiven igual i poder t'omplen més, o al final t'omplen d'una altra manera, no? Perquè, per exemple, el Santi, que porta teletreballant més d'un any i ha pogut sortir a fer menys coses, jo vaig anar a Menorca fa poquet i agafes aire, no? Però per ell ara poder sortir a fer això, doncs t'obre... et dona molt aire, no?, per seguir una miqueta més amb aquest panorama que tenim ara, que sembla que comença a obrir-se, però que no sabem encara com acabarà tot plegat, no?
Vas fer el rècord de la Volta a Menorca, en aquell moment et vam trucar i et vam dir així, com qui no vol la cosa, no tindràs en ment una altra illa, i em vas dir, sí, anem a les Canàries i farem la Gran Guanxe. Ara torno a obrir la pregunta per si de cas, jo què sé, potser ara em sorprens amb Islàndia, jo què sé, teniu alguna cosa en ment o no d'aquest tipus de reptes?
D'aquest tipus de reptes ara mateix no. Aquí ja n'hem fet una mica de vacances i, quan tinguem pròxim temporada de vacances ja veurem cap on tirem. Però la veritat és que hem redescobert el bikepacking arran del confinament, d'aquesta situació que ens hem trobat, i l'estem disfrutant moltíssim. Llavors, segur que algun altre viatge prepararem.
Acabo. Tens al maig l'Andalusia Bike Race. Clar, en el fons, anaves allà amb aquest punt, com deies, de descobrir paisatges, de viatjar, etc, però també per entrenar, i l'entrenament suposo que ha estat brutal pensant en aquesta Andalusia Bike Race.
Sí, sí. Bé, al fons jo crec que ara el porto bé. Ara em falta guanyar una miqueta de xispa, perquè allà hi ha molt nivell internacional i jo no tinc problemes per anar fent dies i quilòmetres, però em faltarà una miqueta de punys per estar un pelín al nivell de la competició, no?
Doncs la resistència està guanyada, ara només queda aquesta espurneta extra que segur que s'agafen els dies que queden abans d'anar cap a Andalusia. Ada Xinxó, que ens n'alegrem que hagi anat bé per allà per les Canàries, ens has fet una mica d'enveja, també t'ho dic, entre les fotos que hem anat veient a Instagram, i sobretot ara que escoltàvem tot el recorregut sencer, fa la veritat il·lusió veure tota la ruta que heu fet per allà. Una abraçada, ànims!
Moltes gràcies!
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Una animalada, per això, la de quilòmetres que han arribat a fer en qüestió de 7 dies, amb ferris inclosos, dormint al ras, vaja. Només a prova d'esportistes d'aquest tipus, d'aquesta talla. Anem a canviar radicalment de qüestió. De la bicinema a les pistes de futbol sala, concretament parlem del futbol sala Sabadell femení, que ha fet la plena, en el que portem de temporada 24 punts de 24 possibles a la divisió d'honor catalana. 8 victòries per arrencar la Lliga, el que li permet encapçalar la classificació, com ja dèiem la setmana passada, empatada a punts amb el Glòries, però amb un partit menys. Les barcelonines van perdre justament contra les arlequinades, que no han cedit ni un sol punt, encara que la classificació digui que estan igualades en aquest capítol. Van estar a punt de fer-ho, això sí, això de cedir algun punt, a l'última jornada, quan van haver de suar de valent per salvar un 3-2 favorable davant del Màgic Sants a Cal Balsac, a casa. El pròxim compromís del futbol sala Sabadell femení serà la pista d'un Vandellós que arribarà amb moltes urgències, ja que ocupa actualment zona de descens. Serà diumenge a les 5 de la tarda. Després d'aquest últim compromís, de la victòria 3-2 contra el Màgic Sants, un dels nostres estudiants en pràctiques, l'Albert Quera, va conversar una estona amb el tècnic creualtenc Xavi Muñoz.
Xavi Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, felicitats per una altra victòria, més líders encara.
Sí, moltes gràcies. I avui estem amb un estrès a sobre del resultat que costarà avui dormir, crec.
Bueno, heu dominat des del principi, heu generat ocasions, heu portat el control del partit, però potser la defensa del Màgic Sants us ha complicat les coses, no heu pogut, a partir de la possessió llarga, pues arribar bé a la porteria rival, sinó que, com has dit tu des de la banqueta, des de la pressió, robant a dalt, ha sigut quan més perill heu generat, no?
Sí, aviam, ens esperàvem un partit tal qual ha passat, vale? Sabíem que el partit, fins i tot, fins a l'últim moment, no es decidiria, perquè Màgic Sants és de la categoria, potser l'equip que millor defensa a mitja pista. Tenen les jugadores molt compromeses, saben el que han de fer, i a nosaltres això ens va fatal. A nosaltres ens agrada que ens vinguin a pressionar, que juguin obert, i aquesta gent pues, es tanquen molt bé, són molt implicades les jugadores i sabien que passaria això. Ho hem intentat de totes les maneres, de totes, però no hi havia manera d'anar-nos en el marcador i tenir la tranquil·litat de jugar i que elles vinguessin a pressionar. Això ha fet que el partit estigués condicionadíssim a nosaltres atacar i elles defensar. I com heu pogut comprovar, fins a l'últim segon no s'ha decidit el partit.
Bueno, sí, tu ho has dit, Nadej, fins a l'últim segon, fins a l'últim moment, vosaltres us heu posat 3-2 per davant a la falta, crec que han sigut d'uns 10 minuts, uns 5 minuts, però fins al final el Màgic Sants, amb aquella polèmica de quan ha picat al final, 2 segons més, després 4 dècimes, després el gol o no gol final, o sigui, hi ha hagut polèmica de mitjançó fins al final, però al final victòria vostra i més líders, com ja hem dit.
Sí, sí, ja, ha sigut d'infart al final. El córner que han secat a falta de 4 dècimes de segon no ha donat temps a que la noia pogués rematar i entrar. L'àrbitre, la bocina ha sonat abans i no ha sigut gol, però és això, un segon en comptes de 4 dècimes i ara estaríem parlant de que estaríem empatats.
La setmana passada ja vam parlar després de la victòria fora de casa i em vas dir que partit a partit, poc a poc, no?, anar treballant cada victòria i ja pensant en Vandellós.
Correcte, ara ja a Vandellós. Aquesta setmana la teníem ficada a Màgic Sants perquè era un partit, encara que juguéssim a casa, era un partit supercomplicat.
T'esperes un Vandellós igual del que veniu veient o del que us veniu trobant a les últimes jornades, tancadet a darrere, esperant el seu moment, vosaltres portant el pes del partit?
Efectivament. ja és una tònica. L'únic equip que ens ha pressionat ha sigut Vallirana, de tota la Lliga, i va ser un partit molt maco de veure, la veritat. Tot i que vam guanyar per molt, Vallirana era un equipàs i va ser molt distret. Però bueno, els equips ens defensen d'aquesta manera, especulen molt, per ells l'empat o guanyar de pocs gols ja fa. Això també ha condicionat el gol aver al general, que molts equips no volen que els hi marquin molts gols. I ens esperem Vandellós el mateix que hem vist avui. Vandellós no té la defensa que tenen ells, el Màgic Sants, perquè és una defensa, ja he dit, la millor defensa mitja pista de la categoria, però tornarà a ser un partit que juguem a fora i aquesta dificultat afegida. Tornar a intentar provar tot el que tinguem i necessitem aquell palet de sort per poder treure els partits bé, que ens falta encara.
Merci i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres per venir a cobrir el partit.
Continuem amb el futbol sala, ara masculí a la tercera divisió d'aquest esport. L'Amics del Pou i Cercat s'està confirmant com el rei de l'empat aquesta temporada. En va ser 5 a la primera fase i de moment ja en van 2 en aquesta segona, en aquesta fase d'ascens, l'últim a 5, precisament. 5-5 al Pavelló del Nord contra Laguna de Cambrils, en un partit on l'equip dels Marinals va anar durant bona part a remolc, però on també va aconseguir igualar amb un gol de Dani Salgado a les acaballes i fins i tot va arriscar de 5 per intentar endur-se el triomf en porter jugador. Cinto Aranda, capità i director esportiu de l'Amics del Pou, lamenta la quantitat d'ocasions desaprofitades.
Tenemos suma de 3-3, pero la liga es muy difícil. Cambrils tiene un muy buen equipo, ya se ha podido ver. Hemos ido al remolque, muy difícil. Ha sido una semana diferente de entrenamiento, hemos estado así, ha sido el entrenamiento, se ha notado la pista. En defensa, en la primera parte hemos estado muy flojos. La segunda hemos sido muy superiores, hemos merecido ganar. Pero si no entran, si fallamos todo lo que hemos fallado, és impossible que ganem.
Tot i aquest nou empat, amb aquestes ocasions fallades en atac, el cert és que l'equip de Francis Barragán només ha perdut un partit en tota la temporada. Va ser el segon derbi contra el grup de Raona, encara a la primera fase, i segueix encapçalant la classificació de la segona, un punt per sobre del mateix Laguna i del Santpedor. Recordem un cop més que només el primer acabarà fent el play-off d'ascens per pujar a segona B. Ara s'inicia la segona volta d'aquesta segona fase, els últims 5 partits començant pel més pròxim dissabte a les 7 del vespre a la pista del Solsona. A la primera volta, l'Amics del Pou Incercat va golejar els solsonencs per un contundent 10-3, però Aranda s'espera un partit ben diferent aquesta setmana.
Será totalmente diferente. Allí en Solsona, pista pequeñita, presionar arriba, no venir a media pista aquí atrás como hicieron aquí, entonces va a ser totalmente diferente. En su pista, con su gente, será diferente. O sea, pero bueno, estoy convencido que sacaremos 3 puntos.
I ara que parlàvem de l'Amics del Pou i de patrons que es repeteixen, el grup de Raona Estudi Barcelona va sumar el seu tercer triomf en el grup de permanència i tots tres han estat per la mínima. Per tant, amb emoció i marcadors ajustadíssims. De fet, és el 6è partit resolt aquesta temporada per un gol de diferència només a favor dels raonistes. L'equip de Darío Martínez es va imposar a Esparreguera per 1-2, un resultat que contrasta i molt amb el 10-10 que es va viure a la primera fase o el 8-7 al Pavelló del Nord. Jorge Tendero, autor del doblet que va servir per remuntar la segona meitat, explica així que el guió podria haver anat pel mateix camí.
Ambos equipos salimos con algo más de respeto, por así decirlo, en el concepto de la defensa, más reservados. Ellos, por ejemplo, salieron que se quedaban bastante atrás ya desde el principio, pero luego sí que es verdad que tú ves en el resultado 1-2, pero si te paras a mirar las ocasiones que tuvimos, perfectamente podríamos estar hablando hoy otra vez del mismo resultado, ¿eh?
Ara mateix el grup de Raona es troba situat fora de les places de descens. Això sí, els altres dos partits de la jornada es van suspendre i, per tant, la classificació podríem dir que és un pèl fictícia. La part positiva és que l'equip taronja ha empatat a punts amb l'Esparreguera en una lligueta on baixen segur 2-6 i molt probablement també un tercer compensat. Per tot plegat, Tendero, el golejador de la Raona, reconeix que amb l'últim triomf s'han tret, en certa manera, un pes de sobre.
És un alivio enorme, porque piensa que en una liga tan pequeña que hay tan poco margen de error, 6 equipos, bajan 3, sí que es verdad que dices, no, bueno, has ganado 2, has perdido 2, pero bueno, son 6 puntos que te quitan y es lo que te digo, no son tantos puntos los que están en juego, entonces sí, la verdad que es un alivio y afrontamos la vuelta mucho mejor. Además, esta semana los otros dos partidos se aplazaron, o sea, que verte ahí arriba en la clasificación, viendo que otra vez estás ahí arriba, que estás parejo y que aún tienes que jugar otra vez contra todos, pues la verdad que es un alivio y anímicamente nos va genial.
Si en el grup de dalt dèiem que l'amics del Pou Nou Escorial haurà de viatjar cap a Solsona, el següent compromís en el grup de baix per al grup de Raona serà dissabte a 6:45 a la pista de la Sentiu, un dels conjunts més peculiars d'aquesta tercera divisió de futbol sala, la Sentiu de Sió, d'on és l'equip, és un municipi de la Noguera de només 414 habitants. Per tant, té un mèrit brutal, amb 400 habitants només, tenir un equip a la tercera divisió de futbol sala. Recordem, van guanyar en el partit de la primera volta 3-4 aquí a Sabadell, al Pavelló del Nord.
Hotel Suís.
Avui acabarem el programa amb la pala de tenis taula. A la mà, el Club Natació Sabadell de Tenis Taula viatjarà a Eivissa per disputar la tercera concentració. Recordeu que una cosa són les jornades i l'altra aquests grups bombolla que es formen per jugar la competició. Serà, de fet, la cinquena jornada d'aquesta divisió d'honor masculina de tenis taula. Tornaran a jugar contra el Sant Jordi, el rival de l'últim duel dels palistes nedadors, que es va resoldre amb victòria sabadellenca per 4-2. Després d'una primera concentració sense cap dels tres jugadors de la tripleta titular a Olot, l'equip sabadellenc va poder sumar els seus primers punts a la segona concentració de la temporada. Ivan Ruiz, jugador del Natació Sabadell, explica així la importància moral que ha tingut aquesta primera victòria de l'any.
Després del que va passar la primera concentració, que no vam poder jugar i tal, dona molta moral per poder seguir lluitant per la permanència i, sobretot, com tu bé has dit, dona molta moral i molt ànim per les pròximes jornades que queden i per la meitat de lliga que encara queda.
El club se situa ara penúltim amb 2 punts a 3 de la permanència després de caure derrotat en els 3 primers partits, com dèiem, amb aquest equip format per la família Barberà, jugadors de la base o d'equips inferiors, els que en teoria no haurien d'estar competint a la divisió d'honor si no fos pel Covid. Tot i que encara resta més de la meitat de la fase regular, l'equip sabadellenc comença a tenir urgència per puntuar. Per aquest segon duel contra l'equip eivissenc, el Natació Sabadell no podrà comptar amb Ferran Brugada, l'estrella de l'equip. Ruiz argumenta que no és excusa per no puntuar a la pista del Sant Jordi.
Un aspecte negatiu, però bueno, també tenim altres companys que ho faran molt bé. I anirem a tope, a lluitar cada partit, cada punt, i sobretot a deixar-nos la pell allà a Eivissa, a veure si podem treure un empat o una victòria.
És, de fet, un dels desplaçaments més difícils, segurament, de tota la temporada, i serà més la primera sortida, com dèiem, que podran afrontar amb bona part dels palistes habituals. Ivan Ruiz està convençudíssim que rendiran a bon nivell.
Sempre que jugues a casa és com molt més proper, és molt més agradable, ja que estàs molt, molt acostumat a entrenar cada dia allà, a jugar allà. Sí que és veritat que jugar a Eivissa, doncs, bueno, sí que tens un vol i d'allò, però ens adaptarem i ens podrem adaptar a la situació i al local.
Dissabte a 4:45 de la tarda a Eivissa aquest partit entre el Sant Jordi i el Club Natació Sabadell de tenis taula. I demà dijous, dia especial aquí a Ràdio Sabadell amb l'estrena del documental del primer bany d'or recordant la Champions, la Copa d'Europa, la primera a les vitrines del Natació Sabadell de Waterpolo que estan enllestint el Pau Vituri i el Roger Benet amb la feina de tot Ràdio Sabadell. Això sí, a les 2 tindrem Hotel Suís també amb el Pau Vituri precisament. Passarem per Palma per saber l'última hora del Mallorca. Comentarem les 7 jornades que li queden al Sabadell i les compararem amb les 7 que quedaven quan va aterrar Antoni Hidalgo aquí a la banqueta arlequinada fa un parell d'anys. També farem la prèvia de les fases d'ascens de l'equip de vòlei del Natació Sabadell, les noies a Ourense i els nois a Utrera, a Sevilla. Farem un cop d'ull a la tercera catalana de futbol, a la Lliga Nacional Juvenil amb el Mercantil o al bàsquet Pia. Tot això demà a les 2, aquí a Ràdio Sabadell, a radiosabadell.fm o al 94.6. El que fem ara és deixar-vos en bona companyia amb tota la graella de Ràdio Sabadell. Podeu continuar informats al nostre portal radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials. Rebeu una abraçada enorme de la Rocío García, que ha estat a les vies de Sous, ha parlat l'Adrià Arroyo, en nom dels esports d'aquesta casa. Que vagi bé, bon dimecres, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.